A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hem de parlar de les obres, hem de fer un punt del pas del Rally i hem de fer un altre punt del Dragat. Perquè li deia fa uns moments en Xavier Cuyàs que cada ple municipal el Dragat deu port d'aigua dolç. I vinga, i dale. I pels que no en sabem d'aquestes coses, com funcionen i com s'organitzen i com es gestionen, doncs segurament serà bo també preguntar-ho. Xavier Cuyàs, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Albert Bertran, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Si l'escolten més joves, que és el fill de l'Albert Bertran. Per què?
També se'n veu més jove.
També se'n veu bastant més jove. El responsable de comunicació del port d'aigua dolç. Albert, va haver carta del Foment?
Va haver carta del Foment. Sí, el que passa és que va haver una carta després de que l'havem estat demanant pràcticament dues setmanes. Primer va arribar una trucada a una treballadora, com vam dir a la carta,
sí,
oberta, i res, aquesta treballadora pues, un dia se'ns va comentar, però com un comentari més, escolta, que els del Rally no venen. I bueno, ens vam quedar una mica així, paradets,
és després que ens de 36 la cena, anys. Els del Rally no venen. Com?
No venen. Clar, com que no venen? 36 yes. anys i t'ho diuen a tu, així una trucada amb tots els respectes, que és la Sònia, que és una grandíssima treballadora al port, però clar, ens vam quedar una mica sorpresos. I aleshores sí que des d'allà, des de la comunicació del port, vam dir, escolta, que ens enviïn una carta, com a mínim, oficial, de la sí. presidenta, perdona, I bueno, aleshores va passar una setmana, no arribava, vam insistir, escolta, sí, és que està molt liada ara, tal. I després pues, crec que va arribar pràcticament les dues setmanes que per fi va arribar la carta. I quan va arribar aquesta carta, aleshores el port va decidir pues, contestar fent una carta oberta, que és la que s'ha pogut llegir a l'Eco aquest divendres.
D'acord. Per col·locar-ho tot en una bona situació, aquest matí que parlàvem amb la Maria Marín, pot haver una possibilitat, i almenys ell ho deia obertament, parlant amb tothom, de trobar un nou encaix del port dins del Rally.
I tant. I nosaltres, oberts, com sempre, hem estat oberts a fer les coses. I a més, i si no es troba aquest encaix, tampoc passaria res. Vull dir, ells tenen totes les seves raons.
Sí, sí, sí.
Nosaltres, els que, com dèiem a la carta, el que vam trobar que faltava era una mica aquesta cortesia, aquesta empatia, almenys doncs, de comunicar-ho, de parlar-ho, de poder optar a donar propostes. Si no, quin és el problema? Trobem solucions entre tots i si no es troben, doncs no es troben.
Uh-huh.
Però com a mínim anem implicant-se nosaltres mateixos també.
D'acord. Doncs, dit això, què deu ser més fàcil, que torni al Rally o dragar el port?
Bueno, aquesta alçada és dragar el port, ja.
Sí. Perquè portem molts plens municipals en què surt aquesta qüestió del dragatge,
sí.
i amb en Xavier li demanàvem a veure si es pot explicar d'una forma fàcil i entenedora què és un dragatge al port, si es fa sovint, si hi ha l'obligació de fer-lo sovint, si les circumstàncies així ho requereixen en més d'una ocasió. Com funciona això, Xavier?
Bé, una mica per situar-nos, direm que el problema de dragar el port de Sitges, com és el de Port Ginesta o el de Garraf o qualsevol altre port, és una necessitat que es va reproduint en el temps. Sigui cada any, sigui cada dos anys, sigui cada tres com a molt, s'ha de dragar. Per què? Perquè la dinàmica litoral que transporta les sorres i les corrents marítimes fan que les sorres tinguin una direcció i després les altres corrents les depositin. I on les depositen? O on troben una trampa de sorra, que pot ser un espigó del port, per exemple. Allò és una trampa, allà s'hi fa una platja. Si recordem tots, per exemple, Port Ginesta, abans de construir-lo, allà havia una platgeta,
sí.
una galeta petitona,
sí,
molt
sí,
mona,
sí, 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 sí.
I ara hi ha una platja que té 300 metres, que és... Bueno, això és el temps que ha generat aquesta. Hi ha qui li agrada i hi ha qui no li agrada, com tot, i tot és respectable. Llavors, en el cas concret d'Aigua Dolç, com que la platja Sant Sebastià i la de Balmins tenen molta... O sigui, no estan consolidades, doncs tenen una sorra que està sempre en moviment. I aquesta sorra, igual que arriba a partir d'ara, té que anar arribant poquet a poquet i la farà créixer,
sí.
després arribant al temporal, se l'emportarà. I on la deixarà? A la bocana del port. O sigui, la mateixa sorra que ara anem a la bocana del port és la sorra de Balmins, Inclús podria ser una part de la sorra Sant Sebastià.
D'acord. O sigui que no ve de massa lluny aquesta sorra que arriba al port.
No.
Perquè
no,
tothom ens entengui, eh?
Sí, sí, més o menys.
És a dir, ve de la cantonada.
Aquest és el procediment. No?
D'acord.
Llavors, què passa? Que en el nostre cas, l'any 2021, vam fer, per una situació similar d'emergència, vam fer un dragat de 6.000 metres cúbics que... ens vam trobar bàsicament en una situació, i és la següent. Dintre de tot el procediment de tràmit d'un dragat, hi informen dues parts, bàsicament.
Una qüestió encara, Xavier, perquè també ens puguem entendre. La bocana del port, per tant, queda obstaculitzada d'alguna manera?
Correcte.
És a dir, el calat, hem de suposar que l'alçada es disminueix.
Correcte.
I determinats vaixells es redueix i determinats vaixells no poden sortir en comoditat.
Clar. En aquests moments nosaltres tenim un calat de batimetria de 2,55.
Això vol dir del nivell del mar fins al fons.
Fins a la sorra,
fins a la sorra, 2,5 metres.
Què vol dir això? Que a veure, si tens un dia com avui que és total i absolutament pla, realment tens els 2,5 metres per sortir. Però si hi ha una miqueta d'onadeta, que pot ser que hi hagi, de 20-30 centímetres, sí, que és una qüestió, sí, sí, sí. Doncs clar, ja redueixes aquest calat a 2,20-2,25, que avui dia poden sortir aquests vaixells.
El calat habitual quin és?
El calat habitual tindria que ser 3,5-4.
Caram, sí. Això és gairebé 1,5 metres més.
Sí. Bueno, de fet, en el projecte de millora, hi ha un dragat previst de bastants milers de metres cúbics i aquest s'està tramitant a banda perquè, com que és una actuació que implica zones de fora del port, doncs té tot un procediment de tràmit que és molt lent.
D'acord. És a dir, el port està contemplat perquè tingui una bocana amb un calat...
De 4,5.
De 4,5. I hores d'ara el té de 2,5.
Correcte. Aquí està el problema.
Perquè la sorra obstaculitza,
sí,
que és sorra fonamentalment de les platges Sant Sebastià i Balmins.
Correcte.
D'acord.
És una sorra que, a més, les analítiques demostren que el tipus de...
Que és aquella sorra tan fina, tan fina, tan fina.
Correcte. Llavors, què passa? Que en el moment que la sorra es va bellugant i arriba i en un lloc troba una mica de racó on apoyar-se, es comença a apoyar, i allà ja es va fent.
D'acord. Aleshores, entenc que plantegeu... Hi ha un dragat més urgent, que és el que ha de facilitar la sortida dels vaixells.
Correcte.
I hi ha un dragat que forma part del projecte de futur del Port d'Aigua Dolça.
El projecte gran de millora.
Anem per aquest primer.
Sí.
Aquest primer, què necessita perquè es pugui tirar endavant?
Bueno, pues el primer s'ha fet, ja finalment es va poder fer el projecte d'emergència, s'ha presentat, s'està tot tramitant, tots els informes de totes els ens públics que tenen informat, tots són favorables, i és el tràmit, anava a dir, burocràtic. Val?
Perquè
amb el final ja el sabem.
Hi ha un termini, més o menys?
Sí, pel termini diríem que és una mica relatiu. Depèn de la velocitat a l'hora de tramitar de les administracions.
Ho dic per si plantegeu, jo què sé, abans de l'estiu?
No, això té que ser 15 dies, 3 setmanes, no pot ser més.
Abans de Setmana Santa, vaja,
correcte,
gairebé.
Correcte, això és el que intentem.
D'acord. Aquesta sorra, sabeu on va parar?
Sí.
On l'envien, la tornen a...
És que aquí la situació que és una mica complexa per al nostre cas, quan draguem, que en altres llocs a vegades no passa, és que la demarcació de costes i el Ministeri, el MIME, ell vol que quan es draguin bocanes de ports,
sí,
la llei diu que aquella sorra ha de tenir un nou ús. És així. I llavors posen, entre parèntesis, per exemple, regenerar platges.
D'acord.
Llavors, què passa?
Aquesta sorra no es pot abocar a mar.
No. Tu no la pots tirar on
No la pots llençar on vulguis.
No. O ha d'anar allà o ha d'anar amb un abocador de sorra, que ells ja busquen a un lloc on hi hagi un forat i llavors, però clar, pot ser una milla, dos milles...
Sí. Val? Sí. Per tant, diguem-ne que la solució més raonable, partint del mar legal vigent, és que es puguin regenerar les platges properes, que en el fons serien les platges de les quals ha sortit aquesta sorra, que a hores d'ara tapona la bocana del port.
És la mateixa.
És la mateixa.
És una sorra neta, i les granulometries, i tots els estudis, i les... tot ens venen a donar.
Deixa'm que et pregunti, perquè el darrer cop que es va utilitzar la draga i a la platja Sant Sebastià s'abocava sorra, i es veia una sorra molt, molt negra, molt fosca, per què era allò?
No, però aquella vegada el que va succeir és que aquella aparell de dragat, que era la barca grossa,
sí,
60 metres. Clar, ella tenia diguéssim, la bomba de succió en marxa a estribord de l'embarcació. Estribord, o sigui, el teníem un costat.
Sí.
Llavors, què passa? Que quan tenia que dragar a l'altre costat, tindria que haver entrat del revés, cap a dintre el port, per poder dragar a l'altra banda. Llavors, això va ser impossible, perquè no hi cabia. No hi cabia la draga dintre.
D'acord.
Llavors, què passa? Que ella va apurar a entrar i va començar a agafar una mica de terra, o sigui, de sorra i de llots de dintre del port. Que va ser que quan després els vam detectar, doncs de seguida ja vam recular.
Per tant, quan tu dius el que hi ha allà és sorra neta, és que és neta. En aquell moment el que passa és que es va dragar més enllà, gairebé...
Clar, es va voler intentar entrar cap a dintre.
D'acord. Vale?
Com que ja han estat també, per exemple, els pescadors durant molts anys i tal, que ens trobem que en el fons, a sota, hi ha capes pues, amb algun material pues, que puguin ser algues, que al final són materials orgànics, que tampoc fan cap mal, però...
Quan els aboques a la platja, evidentment...
Correcte. O sigui, el procés d'abocar a la platja és tires la sorra, l'escampes, i depèn de quin tipus de sorra, en 3 hores està seca. Ja està. Aquesta, quan l'escampes, tarda un dia i mig o dos a perdre ni l'olor i el color.
I per això dona aquella imatge...
I per això dona aquella imatge, és... que jo l'entenc en aquell moment determinat. Sí. Però ara estem parlant de dragar, diguéssim, a l'avantport. Estem parlant de dragar pràcticament des de la punta del dic de llevant cap al contradic, d'allà cap a fora.
Per tant,
és on se'ns ha acumulat la sorra.
Tota aquella sorra és neta. I aquella sorra se sap on anirà?
Sí, aquesta sorra... Llavors, tenim present que la demarcació de costes vol que la sorra es reaprofiti.
Sí.
I que en aquests moments a l'Ajuntament de Sitges pues, o sigui, tenia una posició antidraga, que jo l'entenc i a mi em sembla total i absolutament raonable que cadascú pensi, doncs clar, diu, si a mi no em deixes tirar la sorra a la platja, Ajuntament, si ell no em diu que no, si no la tiro a la platja no puc dragar, què faig amb la sorra?
Algú s'ha de posar d'acord.
Llavors vam arribar a un acord amb la demarcació de costes en la qual els vam dir... Vale, pues buidareu aquesta sorra, la fareu deixar a la platja de Balmins, però el que s'anomena la platja submergida. Què vol dir? A metro i mig de calat. I llavors aquella sorra no va a la platja, no surt a l'aire, però
estarà en aquell fons.
Correcte. Llavors aquesta sorra el que farà serà estabilitzar més la platja i tenir-la. De fet, aquest any, per l'òptica que hem estat veient, la platja de Balmins ha estat més grandeta que l'any passat. O sigui, no, perdó, fa 2 anys.
Uh-huh. Val? Per tant, d'alguna manera, aquesta aportació de sorra...
Sí,
també ajudarà que
la vista la fa submergida.
D'acord.
Llavors, quan veus que va pujant el calat, bellugues la màniga i la tires a l'altre costat. Bellugues l'altre... Estem parlant 4-5.000 metres.
D'acord. Per tant, aquesta és una solució conciliadora.
Correcte.
Pels interessos
de... poder arribar, també la voluntat de l'Ajuntament també ha dit, la va ser, vinga, som-hi, i tal, vull dir que, de fet, és aquest.
D'acord. Aquest és un dragatge, és el dragatge més urgent.
Correcte.
L'altre.
Amb l'altre necessitarem o arribar a una solució com aquesta, però que no, que té que ser a platges, o, si no, tindrem que tramitar una zona d'abocament de la sorra.
D'acord.
Doncs clar, des de Port Ginesta cap a Barcelona, Castelldefels, Gavà, Viladecans, tots volen sorra. O sigui, per exemple, si Ginesta draga 30.000 metres cúbics... ja té un lloc on deixar-la i d'allà la ve a buscar l'autoritat portuària i la posa a les platges. O sigui, que uns li sobra i als altres els hi falta.
D'acord.
Aquí, en un principi, jo penso que en falta, però el format aquest de dragar no és el que tenen en aquests moments in mente. Val? Jo entenc que tot això s'ha de parlar i s'ha d'evolucionar perquè, pues, perquè és necessari.
Aleshores... Per què fa falta un altre dragatge en aquesta obra futura del port?
Sí, per què? Perquè tenim el que és tot l'avantport, que ara tenim el problema,
sí.
D'allà cap a fora. Per què? Perquè el calat exterior del port, que era de 5 o de 5 i mig, ara està a 4 i 3,70. Llavors, clar, si de fora ja no deixem més baix que el de dins, tenim un problema, acabarà entrant. Llavors, aquesta és el dragat és d'avantport, que és sorra neta una altra vegada.
I és una zona molt àmplia, la que...
Pues mira, si
pel que heu pogut estudiar, aquesta zona que ha quedat coberta de sorra i que, per tant...
Sí, jo entenc que estarem al voltant de probablement els 25.000 o 30.000 metres quadrats. I el volum poden ser 50.000 metres cúbics. Perquè a llocs hi trauràs un metro, a llocs hi trauràs un i mig.
Déu-n'hi-do.
Sí, però la sorra és molt neta. Jo insisteixo en això. El problema, des de la meva modesta visió i experiència, el problema no és si draguem la sorra i la portem a la platja o no, el problema és com l'estabilitzem a la platja. Aquest seria, jo crec, l'objectiu.
Què fem perquè la sorra no marxi de la platja?
Correcte. Jo entenc que això seria l'ideal, poder buscar la manera d'estabilitzar-la.
Bueno, estaríeu més o menys en el terme mig d'aquells especialistes que assenyalen que en algun moment s'ha de deixar de dragar, però que s'ha de continuar dragant mentre no s'hagi trobat el sistema per evitar que la sorra marxi tant de la platja i que la dinàmica litoral faci malbé tant les platges. Que no s'hagi trobat això, és evident que això continuarà d'aquesta forma.
És exactament així. A més,
I el port continuarà tenint aquest problema en el futur. És a dir, sí, més enllà de la reforma que es pugui fer del port, això no es pot evitar, això continuarà.
Tard o d'hora. Per què? Perquè entre altres coses també hem de tenir en compte el tema del canvi climàtic, el tema de la pujada del nivell del mar. El nivell del mar està pujant. Jo no sé quina velocitat, ni si és un centímetre cada 10 anys, però jo constato, perquè porto 40 anys des que estava a Garraf,
sí,
i el nivell de l'aigua ha pujat. Hasta el punt que nosaltres fem tota la transformació interior del port, de tots els pantalans, els passem a flotants. Perquè llavors ells pujaran amb l'aigua i no tindran problema de futur. Que no un pantalà fixe...
Que és l'actual. El clau port va néixer amb un pantalà fix.
Correcte, com la majoria. Nosaltres transformem tot a pantalà flotant, tot. Amb els fingers, tot. Llavors, què vol dir això? Que quan hi ha una marea que puja...
Dit d'aquesta manera...
Et puja tot.
D'acord.
I el vaixell està molt segur.
Però entenc que si la marea puja, hi ha una part del port que continua amb la configuració, evidentment, de l'any 75, de quan es va construir.
Sí, només ja quedarà un pantalà.
Només quedarà un pantalà.
Ja està aixecat a 1,20 m. Aquest el vam fer fa 4 anys, el 2018.
Ho dic per si en el futur podeu veure, ho dic així, interpreta'm, sí, com el mar va més enllà i entra dins o restaurants o d'això?
No.
No,
Jo crec que no. Jo crec que aquí no arribem.
Dic perquè aquesta imatge del mar que puja i fas els pantalans flotants, per aquells que diguin, escolta'm...
De fet, el Port d'Aigua Dolç té un, diguem, en termes mariners, un francobordo, o sigui, una mida de la viga cantell, que és la del moll.
Com si nosaltres parléssim del Pedrís de la Vorera.
Per exemple. Que està amb origen ja fet a 1,20 m, 1,25 m.
Per tant, amb un marge... Correcte. Molt bo
per poder... Per exemple, l'exemple que conec, la RAF estava a metro. Metro 10. Doncs clar, la problemàtica, segons qui, li arriba molt més aviat.
Està
que
clar,
segons...
que 10 centímetres no semblen res i són molt en aquests casos.
Molt.
D'acord. I aquesta gran obra d'Aigua Dolç, de la qual ara em diu que esteu en la part dels preparatius, per on ha de començar i per on ha de seguir i en què consistirà, bàsicament?
Sí, doncs està dividida en tres fases. La fase 1 és la d'infraestructura marítima. ¿Vale? Què és l'infraestructura marítima? Són tots els pantalans, que és amb el que estem començant ara. Serà refer tots els molls, refer totes les línies de servei, llum, aigua, sanejament. A més, amb el tema de sanejament anem més enllà i som dels primers ports que munta un sistema de buit per les aigües de recollida. No hem d'esperar la pendent, sinó que tindrem ja un sistema automatitzat que fa el buit, xucla, i això és...
Sistema d'aquell semblant al dels avions?
Sí, algo similar.
Perquè tothom també ens entengui,
Algo similar, sí.
Allò com va als serveis d'un avió i...
Evidentment, això és inversió, és més inversió del que seria un sistema, però t'assegures que et funcionarà i que no tindrà, sobretot, introducció dintre de la xarxa de sanejament de tema d'aigua salada. Molt important. Perquè això afecta molt a les edals. L'aigua salada és molt dolenta per a les estacions de depuració.
Està clar.
Municipals.
Perquè s'ho menja tot, l'aigua salada.
O comarcals.
Comarcals.
Això és molt important. Després començarem, amb aquesta fase 2, també, el que és a la part...
La fase 1, quan acabarà?
La fase 1. La fase 1 començarem ja,
sí,
i acabarem aproximadament, calculem que l'estiu que ve ja la tindrem tot acabada.
D'acord. No? Deies que la fase 1 encara comportarà, a més d'això que,
sí,
que comentaves?
Sí, encara comportarà fer una actuació ja del que és l'urbanitzat del paviment. És a dir, canvis de paviment, noves zones peatonals, tota aquesta part de temps.
Perquè entenem, és el mateix paviment que el 75?
No.
No, ja es va canviar.
Es transforma. No, 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 hi ha parts que són originals.
Hi ha parts que són originals encara, eh?
Correcte, correcte.
Doncs ha aguantat prou bé aquell paviment.
Sí, la veritat és que ara mateix hem fet unes proves per poder treure alguna placa de pantalà i hem al·lucinat de les vigues laterals dels pantalans.
De com s'aguanten de bé?
L'home que fa la destrucció diu, esto podia haver durat 30 o 40 anys més. Diu, mira la viga com està, està perfecta. Diu, avui en dia no se construeix
així. Ja sabia que sortiria aquesta frase, que avui en dia no se construeix així.
Perquè les hem vist i hem dit, està de conya.
Sí, sí, està com per no trencar, vaja.
Sí,
però no, no, està clar, l'obra s'ha de fer. Per tant, estiu que ve acaba la fase 1, fase 2.
Iniciem la fase 2. La fase 2 és tota la que fa, que és interconnectar tot el sistema urbanístic del port amb els locals, el poblat, fer la interconnexió amb tot el que és residencial i amb tot el que és comercial i incorporar-ho aquí. A més de fer la reforma dels trasters, dels espanyols, que n'hi ha 200 i s'han de refer tots.
Déu-n'hi-do.
Se'ls hi ha de donar, a més se'ls hi dona una, se'ls equipa amb llum, amb sistemes de protecció, tot molt important. I després tots els paviments dels espigons i dels dics. Val? A nivell constructiu, amb aquesta fase 2, voldríem intentar incorporar un petit espigó que fem on està el contradic per protegir el mar del sur per l'entrada d'onades i llavors trencar aquella onada i que allà dintre l'estabilitat interior dels vaixells sigui molt més bona.
D'acord. Un contraespigó visible?
Sí, 70 metres.
70 metres?
Sí. Que surt des del aproximadament des del colze on gira el contradic,
sí,
en direcció cap a la llum verda, per dir alguna cosa, per la punta de l'espigó.
D'acord.
Llavors, redueixes una mica la bocana,
sí,
però sobretot trenques tot el mar que ve surt, sureix...
O sigui, de nou, perquè tothom ens entengui, no és un espigó que vagi mar endins,
no,
és un espigó que tenca el
correcte
port. Per què? Perquè ens entenguem, que fa una bocana més
la
petita perquè no hi entri tant el mar amb tanta violència a l'interior.
Correcte.
D'acord. Mm. Haig d'entendre que hi havia doncs vaixells més exposats que d'altres, evidentment.
Sí, i la zona del dic era una zona que està més exposada i que la... A veure, el 350, de 360 dies a l'any, 300,
sí,
no hi ha cap problema.
Mira, faig un apunt aquí, perquè la Glòria al port es deuria viure amb...
Sí, sí, però el vam passar molt bé, perquè era un temporal de llevant. El port estava orientat, o sigui, en els anys 70, es
sí,
dissenyaven els ports, sempre protegits al llevant. Perquè en aquella època, ho dic perquè jo, des del 80, estava agarrària, o sigui, ja em començava a bellugar temes d'aquests. I en aquell moment, els temporals es feien... Hi havia 70-80% temporals de llevant, 20% temporals de sur. Quina és la diferència, que també crec jo que és important, és que el temporal de sur, o el migjorn...
Sí,
fa pujar la marea. Llavors t'està reduint totes les defenses. O sigui, si tu amb un espigó li treus 15 centímetres perquè la marea ha pujat,
està clar,
la seva forma piramidal, o sigui, trapezoidal, es fa més petita. Per tant, la onada té tendència a pujar més. En canvi, el de llevant és més violent, podríem dir, però és més, diguem, més noble, perquè no et fa... T'implica una pujada.
I això que el de llevant té més mala fama, eh?
Sí, perquè sempre han sigut els més contundents.
Els més contundents.
Però tot està canviant.
Això també està canviant?
També està canviant. Jo ho parlo per la meva experiència.
No, 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 no. Sí, sí, precisament...
Des de l'any 81 estic en un port. O sigui, que els he vist...
De tots colors, està clar. Està clar.
I jo això és el que he vist.
D'acord.
Després els tècnics ja explicaran...
Per tant, en aquesta segona fase també es construirà aquest espigonet, per dir-ho d'alguna manera.
I llavors ja entraríem a l'última fase, la tercera, que ja és la consolidació del poblat mariner, ja haurem tret les dubtes del tema de l'ús habitacional, i això també comportarà la connectivitat de port-ciutat amb el mirador i l'ascensor que connectarà la part superior, venint de la platja de Balmins, amb el port.
quines ganes deu tenir el cap de comunicació del port de poder dir el port està més connectat que mai.
Home, doncs sí.
Amb Sitges, veniu d'una vegada.
No, jo ara l'escoltava i clar, dic, jo no dic res perquè diu que porta els ports del 81 i jo vaig néixer el 82, que puc afegir jo, o sigui, vull dir... O sigui, ja...
Jo encara sóc dels que m'hi vaig patejar quan estaven obres. Aquells pedrots que veies allò tan immens allà i deies com acabarà això i quina obra més bestial que es feia allà. Però ha tret en Xavier un apunt interessant, i ens sembla que tant en Xavier com l'Albert, la situació dels inquilins propietaris de... Allò ja són vivendes consolidades?
A veure, en aquest moment allò són vivendes transitoriament. Per què?
Allò que va néixer com a camarots.
Camarots o apartaments.
Apartaments
estudis.
De res.
Apartaments, estudis o camarots.
Exacte.
Per mariners en trànsit,
exacte.
Que tingués un vaixell allà.
Exacte. I després,
la llei del 88, bé, i es carrega l'ús habitacional en els ports, etc etc etc. Llavors, nosaltres, amb la pròrroga que ens van otorgar el febrer passat, doncs es dona una solució per com es fa la interpretació del que té que ser la pròrroga, és a dir, de que quan a l'origen el legislador diu que l'ús habitacional no estarà regulat dintre dels ports, però, com a tota llei, deixa un camí obert, que no és a través de la Llei de Ports de Catalunya, sinó que és a través de la Llei de Costes de l'Estat,
sí,
i, subsidiàriament, a través de la Llei de Ports de l'Estat. I allà ja sí que hi ha un camí que regula que una concessió de 50 anys pugui tenir una pròrroga sempre i quan tingui, primer, una inversió de més del 50% de la feta inicialment actualitzada, que en el nostre cas eren 23 milions, és a dir, en tenies que fer... No, 26, tenies que fer 13 milions d'inversió. Sí. I, per altra banda, que sigui d'especial interès per l'administració o les administracions i tingui un interès estratègic, social, econòmic i tal. Nosaltres vam fer tota la nostra proposta i el nostre plantejament i finalment va ser acceptat. També faig palès el gran ajut també que ens va fer l'Ajuntament. Després estem amb el tràmit final ja de la declaració de BECIL, de Bé Cultural d'Interès Local, és a dir, que li dona una protecció en el poblat a nivell edificatiu total sobre qualsevol altre tipus de llei. I ara l'única falta ja és fer la consolidació.
Ho pregunto perquè a l'hora de regularitzar,
sí,
suposo que hi ha 50.000 circumstàncies diferents.
Correcte.
En aquells pisos.
Correcte.
Siguin d'inquilins, siguin de propietat, sigui perquè algú els hi va vendre que allò o tal. Com s'ha anat regularitzant això i fins a quin punt aquesta inversió tan gran que fa el Port d'Aiguadols repercutirà, sense saber-ho, sense voler-ho, en alguns d'aquests inquilins o propietaris?
Sí, a veure, per una banda, de fet, la inversió, el tram final d'inversió, és, com t'he explicat abans, és l'últim pas,
sí,
que és ja la
consolidació del poblat.
Vol dir que d'aquí a allà, que la tercera fase entenc jo que serà primers del 25, final del 24, ja té que haver quedat clar, definitivament, aquesta pròrroga de l'ús habitacional. Val? Això per una banda. Per tant, la inversió es començarà a fer en aquell moment, tot i que, mentrestant, continuem fent la reparació, el manteniment...
Sí, 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 sí.
Per l'altra banda, a nivell d'habitants del poblat, ens trobem amb la meitat dels apartaments que ja estan tots contractats. Per què? Perquè a l'haver aquesta transitorietat i aquesta falta de consolidació, no es poden cedir els apartaments com abans, que cedien pel període concessional,
d'acord,
que és un lloguer anticipat, sinó que els hem fet de lloguer mes per mes, contracte d'un any, renovable fins al 5, si és segona residència o tal, i fins al 7, si és primera residència,
d'acord,
com diu la LAU.
Tot perquè el marc legal,
clar,
impossibilita fer,
correcte,
un contracte a llarg termini, per dir-ho d'alguna manera.
Que això no es descarta, vull dir que en el futur,
sí, sí, sí,
en el moment que es consolidi, doncs pot haver gent que estigui interessada i la concessionària no està tancada. Val? Però la manera de fer-ho ara és aquesta, no n'hi ha cap altra.
Com afecta els inquilins o els propietaris l'obra? En el sentit de, si, perquè també tothom ens entengui, si això funciona a base de derrama o no? O
no, en aquest cas, tal com t'explicava, el que fem són contractes d'arrendament en els inquilins. Primer, amb els que tenien, que eren titulars d'un dret d'ús, sí. Ells tenien un període de temps, que eren 4 mesos, per decidir si volien continuar amb el lloguer o si volien deixar-lo. 2. En el cas de continuar amb el lloguer, del 50% del lloguer pagat els 2 primers anys, que és el càlcul de temps que es fa, se li retornava el 50%, la meitat, en el cas que volgués adquirir l'apartament. És a dir, que era una opció compra, per dir-ho d'una manera. Vale? Ja que estava en aquesta situació,
sí.
Doncs aquesta era una de les opcions que hi era. I llavors, en aquest moment, el que ens trobem és que una bona part, jo diria que el 50% o més, el 60%, ja estan en contractes de lloguer, tothom ja està situat, hi va el dia a dia. Però, clar, la diferència d'abans és que abans tu compraves al principi i desembutxacaves 100.000 euros per tenir, doncs, 10 anys, per dir alguna cosa. Vol dir que cada any eren 10.000 euros. Vale? Però això és un lloguer que tu pagava anticipadament. Clar, molta gent no compta això. I llavors, clar, després li quedaven les quotes de manteniment, que eren petites. Ara no, ara el que diem és paga'm el lloguer poquet a poquet, i si un dia canvia el format i ho podem, doncs parlem-ne, si és que nosaltres no...
Els lloguers han pujat? Per aquells que ells diuen, ostres, és que... Ara
no, això, a veure, no? El lloguer nosaltres dintre el projecte, evidentment la Generalitat et demana un pla de gestió. O sigui, com gestionaràs això? I nosaltres allà vam deixar tot exactament. Amb els amarres farem això, podrem vendre aquesta part, aquesta altra n'hi ha amb lloguer, amb els locals comercials tots han passat a lloguer, i amb els apartaments exactament igual. I allà ja avançàvem els preus. Llogarem amb aquests preus. Val? I això és el que hem fet, no és que no hem fet res més. Tot això era una cosa que ens obligava durant un període de temps. Ara justament fa un any. Quin dia és avui? 22?
21 de març. Això va ser mitjans de febrer.
Va ser el febrer.
Sí, sí.
El febrer ja va fer un any. Llavors, ja no, aquesta obligació ja no la tenim, perquè la deferència ja l'hem donada, i tal. Llavors, no ho sé, per posar exemples, al port hi ha 3 zones. La de cara al mar, que és la privilegiada. Aquí estem parlant d'un lloguer d'un apartament de 20 euros el metro quadrat. És a dir, un apartament... Són apartaments petits,
sí.
60, 40, 30... No, apartaments grans, és que n'hi ha un parell. Val? Però vull dir, un apartament de 40 metres quadrats, per posar una cosa, a davant, amb vistes al mar, amb la terrasseta a sobre i un solàrium a dalt, val 800 euros al mes. Jo, per situació, no em sembla pas tampoc cap animalada. La part segona, que és la de plaça Calafats, i la segona línia, estem parlant de 15 euros al mes. Per tant, l'apartament aquest mateix de 40 metres té 600 euros al mes. I si ens anem a la part de darrere, del carrer Llaguts, que és la que té més llunyania amb el mar, diguéssim, estem parlant de 12 euros al mes. O sigui, aquest apartament serien 500
euros al mes.
Jo pregunto, un apartament de 40 metres a Sitges per 500 euros? Jo li diria a la gent que em digui on pot haver-n'hi. Però m'és igual el lloc, eh? Llavors, clar, hem d'entendre una mica que no s'ha volgut fer una gran especulació. Quan nosaltres tenim ofertes d'apartaments, clar, la gent, els estrangers, venen allà, veuen el port, veuen el sol...
No, està clar.
Què val, això, 2 milions?
Cauen retuts allà.
No, hem mantingut tota aquesta regla. Uh-huh. Llavors, hi ha una sèrie d'habitants que són extitulars, és a dir, que no tenen contracte en vigor, i inclús de llogaters que estaven a apartaments privats que continuen allà afalcats i apalancats, i que no, i que tal, i que qual... Perquè això un dia o altre es tindrà que acabar. M'explico. Però bueno, amb això estem.
Amb el procés de regularització.
Poquet a poquet, un dia en fem un, l'altre dia en fem dos, l'altre dia en fem un, i així poquet a poquet. Ja està. Estem oberts a qualsevol... algú que tingui davant un apartament que li pugui ser car perquè és una persona gran, doncs ja li hem fet un canvi per un de darrere i li hem baixat tenim obra social, també tenim un expescador que estava vivint amb un traster, doncs li vam donar un apartament i paga 200 euros al mes. Una senyora pensionista, exactament el mateix. Li vam dir, quan pots pagar, Dolors? Tu portes aquí tota la vida. No volem que marxis. Quan pots pagar? Home, jo puc pagar 250. Pues té, queda't. No és el nostre... Aviam, perquè ens entenguem. El Poblat no és el nostre negoci. Val? Fins ara era una càrrega. Ara el que té que ser és un nivell. O sigui, que gastem, el que invertim i tal, doncs que hi hagi un retorn adequat. La nostra font d'explotació és el port, els amarres, és el pàrquing, són els locals. Això és la font d'explotació que té el port com a tal.
S'ha notat la postpandèmia? Està la cosa en marxa?
Oh, perdó?
La postpandèmia s'ha notat? Està tothom amb ganes?
Sí, a més, ara saps què passa? Que estem vivint un moment, aquests mesos últims, de que alguns locals que quedaven per col·locar, doncs s'han col·locat un, dos, tres, i ara ja estan tots. Ara estan tots. Ara el que tenim és llista d'espera de gent que vol obrir un restaurant al port. Que jo vaig estar diumenge, per exemple, dinant allà, em vaig fer un passeig i estava al port a rentar.
I això que no hi havia el Rally.
Sí, no, bueno, el Rally era l'altra setmana.
És igual. Jo el diumenge que ve també estarem igual.
Ah, sí. Sí. És que és així. Aquí la qüestió és el sol.
Que sí.
El sol. Si surt el sol...
Això sí que no ha canviat.
Això sempre serà així.
Posa sol i tindrà gent assegurada. Té una mentida, eh?
Sí, sí.
Hi ha coses que no deia. Dèiem, 11 i 16 minuts, però per tancar, aquesta connexió del port amb Sitges, suposo que encara ha de ser més possible després de tota aquesta reforma, no?
Sí, i tant. Home, un dels projectes que més patxoc ens fa, per dir-ho d'alguna manera, és el passeig de Valmins, que hem estat treballant molt de temps per connectar municipi i port, port-municipi. Doncs ara, precisament amb aquest projecte, també, primer, el volem millorar amb l'ajut de l'Ajuntament, sí. També, i després l'accés al port tindrà una continuïtat que abans no tenia, que la gent podrà seguir passejant per tot el moll fins a la benzinera, pràcticament, no? I tornar amb un passeig, amb un carril bici, amb una rampa, que també podran venir bicis, podrà, bueno, pues, amb un ascensor mirador, que serà, bueno, jo crec que serà molt interessant, serà molt xulo de veure, i serà volem que sigui d'alguna manera un dels miradors de Sitges, perquè les vistes des del port cap a Sitges sí. Són espectaculars, amb la punta, i fins i tot les postes de sol.
A qualsevol hora.
I aleshores sí, sempre hem volgut connectar port amb municipi.
Si això serà definitivament la forma d'esborrar aquella imatge perpètuament ancorada de la barrera del port, sí. Que encara molts poden tenir. L'única manera d'esborrar-la del tot serà...
Jo crec que sí. Bueno, és que, ara, és que estem a 10 minuts caminant, sembla
no,
mentida.
No, sí, sí, això tampoc ha canviat.
No, i fins i tot hi ha aquest pla especial de ports d'objectiu 2030, que es parla, que es vol fer a tota Catalunya, que és per unir el port-municipi. Bueno, nosaltres sempre diem que això ha de ser algú recíproc. O sigui, és el port-municipi i el municipi també ha de fer un esforç per connectar-se amb el port, perquè per això fem totes aquestes coses que fem. Arrel d'això del que parlàvem del rally, la gent es pensa que el rally és un negoci, que nosaltres fem negoci, nosaltres perdem més diners amb el rally que sense. Per començar, perquè com ha dit el Xavier fa un moment, part dels nostres ingressos són els pàrquings. Quan ve el rally, es tanca la rampa, es tanquen zones d'aparcament... I és un cap de setmana, i el port escals de setmana ja saps com està. Per tant, no fem negoci amb això. Passa el mateix amb quan fem el sopar inaugural del Festival de Cine, que fem una moguda, que som un port nosaltres, i en canvi estem fent un sopar inaugural per 700 persones, 600, amb classe, per dir-ho d'alguna manera, gent del cine, gent, o sigui, que portem el glamour aquest, no? I fem un esforç, ho fem amb els concerts de mitjanit, que portem també 16-17 anys. Mai hem guanyat diners amb els concerts, els hem perdut, perquè són concerts gratuïts, però ho fem per aquesta, per això que parlàvem, de connectar port, municipi, municipi, port, i fem aquestes coses perquè ens agrada, perquè forma part del nostre caliu, i som Sitges, igual que anem a totes les fires d'Europa, per Düsseldorf, per París, a Cannes, i portem Sitges, perquè portem la marca, perquè si a Sitges li va bé, al port li va bé. I viceversa.
Més gran fos el port, més gent hi hauria?
Jo estic convençut, sí. És que només hi ha que veure els caps de setmana, és el que parlàvem, si surt el sol i és cap de setmana, això és no s'atura. El que passa és que ens agrada que la gent el segueixi descobrint, perquè el port és un lloc per descobrir, i ara amb el projecte nou serà una passada, perquè fem un boulevard dels restaurants, que li volem dir així, perquè serà un passeig on hi hauran 14-15 restaurants de diferents propostes, no? Cuina mediterrània, asiàtica, argentina, francesa, bueno, una mica de tot, amb tardeos també, amb vermuteries, amb copes, vull dir que volem donar-li vida i que sigui una extensió més de Sitges.
11-20 minuts, una darrera qüestió. Fa un cert respecte que es pugui massificar molt el port o no?
A mi personalment no. No sé què dirà el...
No. No. Pensem una cosa. El port tenia 642 amarres i passarà a tenir-ne 470. És a dir, un d'aquells ports estranys que redueix la seva capacitat d'amarres. Caram, i tant. Per què? Per donar-li, primera, més comoditat a l'ocupant. Tots els amarres amplien la seva màniga. I després també anem a una màniga una miqueta més gran per buscar el barco mig, que està entre els 12, 15, 20, 25.
Que és el més comú ara.
Correcte. I per altra banda, pel tipus d'instal·lació, ja no, diguem, no és molt excessivament popular. Per què? Perquè els restaurants i tal ja no són restaurants de menú de 12 euros, 15 euros... No. Llavors, a veure, a vegades pot semblar això de dir, hòstia, és que, no, bueno, és que cada espai té que tenir la seva...
Sí, el port s'hi va per una ocasió especial.
Per exemple.
Molt sovint.
Per exemple. Com era aquest dissabte, aquest diumenge, que era el dia del pare, jo vaig veure quantitat de famílies pues, dinant al Laura, dient que potser aquest esforç el fa una vegada al mes o cada 5 anys.
Està clar.
O cada 5 mesos, vull dir. Però gaudeixen, i els veus gaudir i frotar, i si surt el sol, pues, ja és... I si són i els estrangers ja flipen en colors quan arriben aquí i veuen això. Veuen Sitges i la gent s'enamora. És que s'enamora.
Però ja som, no del som port, un dels llocs més ben valorats per ser dels turistes.
Però ja no solament del port. És que és,
no, de tot, en general.
La vila, vull dir, la gent li encanta, Sitges. T'ho dic en sèrio. Nosaltres tenim gent allà que ha vingut en barco i s'ha acabat comprant una casa i vivint aquí. Perquè li ha agradat Sitges, li ha encantat. La manera, la forma...
Sí, sí, sí. Sí,
el millor els de dintre són els que a vegades més
els que,
critiquem,
els que
no?
Costa més veure això, no? No.
però des de fora, nosaltres... Vaja, nosaltres ens valorem Sitges, però
aquest,
com una
aquests
meravella.
Inputs positius per bé, tu.
Correcte.
11:23 minuts. Xavier Cuyàs, gràcies. Albert Bertran, gràcies.
Gràcies a
aquestes són les obres, el gran projecte de futur d'Aigua d'Ols. Tornem de seguida.